Anem a presentar ara un treball que vam fer respecte al plantejament del que seria una diva virtual al segle XXI. I de fet és una feina, com us deia a l'inici, que van començar aquí treballant conjuntament amb els estudiants del curs 2019-20, amb música i arts escèniques. Us explico jo primer una mica el plantejament general del que es van proposar i després ja passaré la paraula amb el Jorge perquè faci la segona part d'aquesta presentació. El punt de partida va ser plantejar quina és la relació del públic actual, és a dir, quina és la relació de nosaltres, de les persones que tenim doncs les orelles, no, del segle XX i XXI, en funció de en quin període hem nascut, amb el que és la veu de síntesi, el que es diu la veu de síntesi, aquestes veus que són humanes i no són humanes. Abans, en la presentació del Jaume, en Jaume Radigales ens recordava com Farinelli, per exemple, no, la pel·lícula, s'havia treballat amb un programa informàtic realment impressionant per l'època. Hem de recordar que estem a finals dels anys 90 i que l'Institut de l'IRCAM de París és on es fan aquests treballs de, no, de gravació entre, com ell ens explicava molt bé, la veu d'un contratenor, la veu d'una soprano, per fer la síntesi de totes dues veus i emular el que en el nostre imaginari pensem que era la veu d'un castrat. I no, en el cas de Farinelli, doncs aquestes quatre octaves, que realment devia ser una cosa impressionant, ja no només el registre, sinó també, com ell ens recordava, no, el temps. No? Imagineu-vos, amb el fragment que ens ha mostrat, ho hem sentit, no? Algú que aguanta un so, una nota, durant tant de temps. És que si tu estàs escoltant i estàs ficat amb el que t'està transmetent, és que et quedes sense alè, és que tu respires amb aquella música i la teva capacitat toràcica no ho aguanta. Llavors, entre els corpiños, no, com ell deia, i aquesta excitació vocal, doncs lògicament estàs visquent quelcom, no, extraordinari. Ara, amb tot el desenvolupament, sobretot a partir dels treballs informàtics, amb veu de síntesi, no? que la veu sintetitza és el més difícil. No? S'ha arribat a un punt en el qual, per exemple, a partir d'una petita mostra, no? Com ja sabeu, i explota en molts programes de televisió actualment, a partir d'una petita mostra d'una veu humana, són capaços de fer doncs registres vocals i ornamentacions que per la nostra capacitat humana són impossibles. I la qüestió era, el plantejament en l'assignatura era, a veure, com consumim nosaltres, i dic la paraula consumir, perquè és així, perquè estem en l'època en la que estem, no? Com consumim nosaltres l'escolta, el sentiment, com es creen els efectes amb aquesta relació vocal, amb aquestes músiques que jo canto, que jo ballo i que ja no pertanyen al que és el registre humà, el que jo podria fer, el que qualsevol company o companya, per moltes capacitats que tingués, podria fer. Com es construeix la capacitat, no, de produir tristor o alegria? I com m'arriba a mi, sento jo que això forma part d'un treball que és vocal i informàtic i maquínic, per dir-ho d'alguna manera, tecnològic a la vegada, què és el que passa aquí. I a partir d'aquesta qüestió, que ja veieu que és una qüestió complexa, no?, i que té a veure amb qüestions de virtualitat, com parlaven abans i comentava l'Àngel Quintana, doncs es va plantejar treballar la pel·lícula, ai, la pel·lícula, perdó, estava anant al cinema, treballar una òpera que es diu Vocaloi, òpera d'En, que és una òpera que es va presentar l'any 2012 i és una òpera d'un compositor japonès, el Keishiro Shibuya, i el que té de particular aquesta òpera, que té un libretto també, el libretto és de Toshiki Okada, és que la seva protagonista és una cantant virtual i és l'única protagonista. Hi ha altres elements dintre d'aquesta òpera, però tot és treball informàtic, per dir-ho d'alguna manera, tot el que nosaltres veiem i el que escoltem és també composició assistida per ordinador. I per tant, tant l'escenografia com la presentació del personatge, com el que veiem i escoltem, doncs, forma part d'aquest plantejament que és la nostra sensibilitat contemporània i que ens posa en escena una diva que a més és una diva del pop japonès, que aquesta és una altra qüestió. És una diva que no es crea ex procés per aquesta òpera, sinó que és una diva que tots els adolescents al Japó i també arreu del món, recordo que, i això no va estar planejat, però mentre fèiem l'assignatura, Hatsune Miku va actuar a Barcelona. Jo no tinc res a veure amb això, ja m'agradaria, però va donar-se aquesta casualitat, no? Doncs una gran diva del pop virtual. Ara podríem parlar, seguint la presentació del Jaume, per exemple, d'aquestes noves presentacions de la Calas, no?, amb holograma i posant en escena també el seu cant, no? Què és el que passa aquí? Lo interessant d'aquesta òpera és que, a més, planteja una temàtica que és una temàtica molt comú en l'òpera, que és el tema de la mort, en T, de la mort. Abans dèiem com moria en escena, no?, una persona que està realment malalta, no?, i aquesta irrealitat només es pot donar en escena. En el cas de Vocaloid, d'En, aquesta òpera ens posa en escena la mort de la protagonista, que és una diva virtual, i que ella no entén com ha de morir si a la vegada és virtual. Què és el que passa? Com t'has de confrontar amb un amor quan tu formes part d'un disseny informàtic, no? L'òpera, a més, està organitzada a nivell formal com una òpera tradicional amb àries i amb recitatius. I llavors aquesta diva ens canta en les àries el que és el seu sentiment, les seves afeccions, el com està doncs, afectada i preocupada per aquest món que no entén i que la vol destruir. I amb els recitatius intervenen altres figures i ella es relaciona amb aquestes altres figures i sobretot amb el personatge que encarna l'amor, no?, que és de vegades el seu alter ego i de vegades doncs, aquest monstre, no?, aquest monstre que també ha representat l'amor moltes vegades, no?, des de la iconografia medieval, no?, ho tenim present tots i totes, no?, i llavors ho fa a través del telèfon mòbil, perquè l'únic sistema de comunicació que ella té amb la resta del món és, com passa moltes vegades també en gran manera a l'actualitat, és el seu telèfon mòbil. I a través del seu telèfon mòbil doncs, tenim el desenvolupament d'una temàtica que és una temàtica que des dels inicis de l'òpera ha acompanyat doncs, aquesta argumentació. Llavors nosaltres ens vam plantejar, i dic nosaltres perquè va ser un plantejament, després ho pot explicar el Jorge també, si vol, va ser un plantejament que es va fer amb els estudiants de dividir la classe d'alguna manera en dues parts, el temps que teníem. Una part era la transmissió més acadèmica, no?, per part del professor o professora, en el meu cas jo, dels continguts, i de treballar tota la qüestió de lo virtual, la qüestió dels efectes, de lligar els efectes a l'òpera barroca amb els efectes a l'actualitat, i després un treball conjunt col·laboratiu en el qual es treballava per grups, no? I us diré alguns d'aquests grups, per exemple, que van treballar, de seguida que trobem algun dels temes perquè us feu una mica la idea. Sí, si vols anar posant la pàgina, ara parlem. Treballaven, per exemple, la iconografia a l'òpera, la interpretació visual de l'iconografia al llarg des del barroc fins al moment actual, la noció d'identitat, com es transforma amb la realitat virtual, per exemple, el que significa la presència o l'absència a les xarxes, a l'actualitat, no? Com crear la teva pròpia identitat. Un altre tema sobre la representació del cos de la dona, que després veurem un petit vídeo, la noció de bellesa, no? La noció de bellesa, la qüestió de la humanització de la tecnologia, la influència del món de les imatges, tant en el cinema com amb la representació d'aquestes imatges en les òperes actuals, en les quals moltes vegades tenim també integrat les pantalles de cinema respecte a la mobilitat de l'ésser humà, que també veurem un petit fragment perquè no sigui tan abstracte, la qüestió de la veu sintètica o la qüestió de l'espai virtual a través de l'ús de la llum i altres temes com ara el Jorge explicarà. Tot aquest treball que es va portar a terme amb els estudiants, doncs es va decidir de volcar-ho després en una pàgina web, no tots els treballs, però una petita selecció, que si la vols posar. Aquesta pàgina, que és de Músiques i Arts Escèniques i que és una pàgina que anirà lligada a la pàgina del grup de recerca de mons virtuals, que també s'està treballant en aquests moments. I aquesta pàgina és un primer pas per anar volcant tot aquest tipus, diguem-ne, de feina que permet articular feines que són, diguem-ne, de caire de recerca, però també pedagògica aquí a la facultat, i que ens semblava que és important també que la feina que fan els estudiants no es quedi només amb una feina, diguem-ne, de treball que s'entrega al professor o a la professora per una avaluació, sinó que posem en comú tota aquesta articulació de la feina, tenint en compte no només el que és la manera de treballar les assignatures i les exigències acadèmiques pròpies per assolir el 5 o el 10 amb una avaluació, sinó tenint en compte també les capacitats dels propis estudiants, que moltes vegades sigui per timidesa, per part dels estudiants o per altres problemàtiques no acaben de fer-se presents. I és, ja veieu, tot això, tant la qüestió del virtual en Hatsune Miku com la qüestió pedagògica, la que va portar a terme el fruit d'aquesta experiència, que va ser una assignatura, però que va ser més, em sembla, que una assignatura, i que ens va permetre a tots i a totes treballar doncs, tota aquesta qüestió de què passa amb els nostres afectes quan aquests afectes són cantats o són dirigits per aquestes noves realitats que anomenem virtuals, no? Jo crec que el millor és deixar la paraula ara al Jorge i després ja passaré jo un altre cop a mostrar els exemples i li deixo ja la paraula al Jorge Luque. El Jorge és graduat en Història de l'Art aquí a l'UdG. Va formar part d'un dels grups de treball dels que hem parlat abans. És també estudiant amb un màster de la UB, ara amb un petit parèntesi en la pandèmia. Després de tot, la pandèmia ens ha tocat a tots i a totes i fa que els ritmes moltes vegades ara vagin una mica doncs, necessitant el temps de la respiració necessària per cadascú i que és important. Deixo la paraula doncs, al Jorge.
Merci, Carme, gràcies per convidar-me i bona tarda a tothom. A banda del que diu la Carme, també m'agradaria comentar un punt, que és també com aquesta facilitat que ens vam trobar, que jo crec que és una cosa que hauríem d'agrair tots, per acabar d'adaptar aquesta part més contemporània del món de la música i de l'òpera als estils que més ens apropem. O això us ho explico perquè en el cas del nostre treball vam comptar molt, espera, això no es veu bé, perdoneu, eh? Amb una de les companyes, l'Alèxia, que ella es dedica a l'il·lustració actualment i llavors vam poder partir d'aquesta part més artística i combinar-ho amb la part teòrica. Això és un punt que vam agrair molt perquè també ens donava aquest espai d'expressivitat i de creació. I en aquest temps que ara dedicaré vull parlar un xic d'aquestes qüestions que parlava la Carme, de la Hatsune Miku i la seva crisi existencial, de si és humana o no és humana, si ha de morir o no en el món virtual, també, partint de l'anàlisi dels dos personatges que acompanyen a la Miku. Que aquí ja els teniu, parlaré a vegades de la rata i a vegades parlaré de l'alter ego o de la zombi, que és aquest personatge que deia la Carme més propa a l'amor. Però primer us vull ensenyar les peces que va crear la companya.
Sí, l'Alexia, que acaba de guanyar un premi, no?
També, cert. Pel seu TFG. Parlava del món de la il·lustració i amb el feminisme. I ara, això és resultat d'aquest treball i d'un artista, perquè l'Alexia, la veritat, és que és un artista que ho va saber fer molt bé. En aquest cas, jo us presento aquí un estudi de com l'Alexia va intentar plasmar en el paper, partint també en part d'aquesta tradició japonesa, que també és l'ukiyo-e i tot el tema dels gravats antics i actuals, perquè encara hi ha tota una evolució fins al manga i l'anime d'aquesta tradició més gràfica. I va fer primer uns estudis per poder fer l'anatomia i estudiar com començar a crear aquests cossos i després, segons cada tema que vam escollir, va fer una làmina que il·lustrés el tema. En aquest cas és un tema, parlàvem de l'erotisme i comparàvem certs actes de l'òpera amb El somni de la dona del pescador, que és de Hokusai, que no us hi parlaré d'això, però us ho presento molt ràpidament, i és que el punt eròtic que també presenta l'obra, que ho havíem arribat a comentar, i com arriba a presentar la figura de Hatsune Miku, neix molt d'un punt també tradicional. Aquests lligams que la dona del pescador sent en el seu somni, en un dels actes, queden molt representats pels lligams que pren la Hatsune Miku i per tots aquests dubtes que ella es pren. Si soc virtual, puc sentir, puc olorar, puc escoltar, però no ho puc tindre en ment, per exemple. En aquest cas d'aquí, les sensacions i el groc, que eren altres dels temes que parlàvem, parteix del mateix tema. Per què tinc mal? Perquè sento dolència si jo no tinc cos. Realment soc virtual. I partint d'aquest virtual hem d'entendre, com deia la Carme, aquesta tecnologia no? Té un punt al darrere d'una creació. Hi ha una persona que ha creat aquesta tecnologia i una persona que la controla. I nosaltres aquí, l'Àlex ho va voler representar molt bé, jo crec, amb aquestes figures, no? Com si fos aquesta pantalla YouTube i un control, un centre de mando, podríem dir, que és el que està fent la Hatsune Miku com a artista, com a cantant, però com a forma inconscient a la part de diva virtual. Hi ha algunes figures al darrere de més poder o amb menys que la van controlant i van dirigint-la. I finalment, les últimes dues ens apropaven molt més al que era la iconologia de la figura de la rata i del drac, seguint l'argument de l'òpera. I aquí em va molt bé perquè la rata és aquesta figura tradicionalment que tothom rebutgem, que tenim més por, i en canvi el drac, tot i tindre aquesta por, és una figura de perfecció, més endavant us ho explicaré, i com d'honor, és una figura respectable. I vam fer aquest punt, no, de comparar les dues figures i de poder parlar de les dues figures fins a cert punt també per poder parlar del món virtual, del món perfecte i del món més real humà, el món imperfecte. Començaré parlant de la figura de l'alter ego. Us deixo també aquest estudi de la companya per crear l'alter ego. Partint més o menys de la simbologia de tot el que vol dir aquesta paraula, no? Aquest alter ego i aquest personatge. En Occident podríem dir que és l'altre jo, i llavors té aquest punt d'inconsciència, que és una cosa que ens neix de dins, però que realment està demostrant una realitat nostra. Hi ha hagut una tradició molt gran de personatges que han treballat el tema de l'alter ego, per posar un exemple, en Marcel Duchamp, amb Rosa Laví, per exemple, però sí que és cert que neix sempre des d'un inconscient i és una realitat nostra, és com una inquietud nostra que nosaltres la plasmem a través d'aquest altre jo que existeix. En el món de l'Orient fa un pas més, va un xic més enllà. Té molta relació amb les doctrines Tao i el món del dualisme, que es basa tot en unes forces del moviment que sempre estan en una lluita constant per la moralitat, entre el bé i el mal. La màxima expressió podria ser el yin i el yang, que és aquesta part entre el bé i el mal, això que lluita cap a un costat, lluita cap a l'altre, però un no pot existir sense l'altre. I aquest és el cas, jo crec, més proper d'aquest alter ego, no? D'una Hatsune Miku que sospita que hi ha una cosa dins seu, una pregunta que ja es fa sempre, no? Podríem dir si està morint o no, i aquesta pregunta s'acaba materialitzant, podem, el personatge de l'alter ego, que és aquest soc, no soc, existeixo, no existeixo, i es representa de les dues formes. Amb aquesta presència de la zombi d'aquest alter ego, també em volia parlar un xic del que seria la corporalitat que ens presenten a l'obra. Seguint del que parlàvem abans de les divas, d'aquest món del fetitxe i la sexualització i hipersexualització, aquí també una dada que em sembla també molt important, que és que aquestes vestimentes que porta la Hatsune Miku són de Louis Vuitton, que sorprenentment podem veure com, tot i ser virtual, tenim un treball de moda molt gran al darrere que afecta simplement a una projecció en pantalla. Aquesta virtualitat ens permet a nosaltres amb molta tranquil·litat viure diferents versions de nosaltres mateixos, canviar la nostra presència, la forma d'actuar, amb una facilitat i una represa molt ràpida. O sigui, no tenim aquest treball que dèiem, per exemple, amb el Marcel Duchamp, ara tot és molt més ràpid i ho podem fer des de casa amb un teclat i un ratolí. Aquí vull recuperar una frase que, repassant i preparant la presentació, vaig llegir, que va dir la Carme, que és que cada avenç, cada nova tecnologia, per nosaltres significa una ampliació i alhora una amputació. De Mark Lujan. I llavors, és aquest punt. La Hatsune Miku podríem dir que és com el punt perfecte de la virtualitat en el món artístic, en el món operístic, però alhora té aquesta amputació, que és que ha perdut la seva existència, que és la representació d'aquest cos més zombi, no? D'aquest alter ego. Llavors, si us fixeu bé, la figura de la Hatsune Miku, que és aquesta d'aquí, se la veu tranquil·lament, sense cap preocupació, està supersexualitzada, inclús té un punt més adolescent, que dèiem, aquests punts d'infantesa, i presenta un caràcter molt innocent i alhora bastant passiu. Això la fa també en certs moments, no?, rebre alguna violència, algun punt inclús d'abús, que ja us explicaré més endavant per part d'aquest tercer personatge, que seria la rata. En canvi, quan mirem l'alter ego, la veiem com un personatge molt més putrefacte, amb un cos molt deforme i molt tètric, i alhora ella es presenta per això com un personatge molt decidit i amb molta autonomia, que sap què vol, sap què demana i no fugeix d'aquesta idea seva. Passant al tercer personatge que us comentava, que és la rata, jo en aquest cas la presento com una figura de control perquè és, com dèiem abans amb les làmines, és un dels personatges més que menys apareix i alhora també amb més poder en l'argument d'aquesta òpera. I és que aquesta rata sempre intenta separar la Hatsune Miku de l'alter ego, del seu dubte existencial. Sempre la porta més enrere i procura mantenir una relació amb ella sense l'existència d'aquesta figura més propera a la zombi, no? Té un caràcter per això molt, molt fluctuant, que va viatjant entre el que seria la confiança i la proximitat amb la Hatsune Miku, com una amistat, com es presenta aquí en unes escenes, són com a iguals, però arriba a un cert punt, quan veu que la Hatsune Miku comença a tindre molts dubtes i vol buscar solucions, en què la rata canvia. I canvia a un personatge molt més violent, inclús abusiu, i es veu reflectit en l'obra amb aquesta diferència de les mides. Per exemple, aquí si la posem aquesta imatge anterior, no, la mida de la rata podríem dir que és un terç de la mida de la Hatsune Miku, i en canvi en aquesta escena d'aquí baix a l'esquerra veiem com la rata pren una mida molt més gran, inclús supera la Hatsune Miku. El paper clau de la rata sempre és mantenir la Miku a la virtualitat, en aquesta part on ella no té aquesta consciència, però pel simple fet que estan a la virtualitat, la Miku mai serà humana i podrà estar dins del seu món. Realment hi ha un paral·lelisme bastant gran entre nosaltres, com a espectadors, i la figura de la rata. I és que la rata sempre la tenim com a observadora i com a controladora de tot el que està passant. Nosaltres podríem ser perfectament aquesta rata dins l'òpera. Ens podríem emmirallar amb aquest personatge perquè aconseguim portar a la Hatsune Miku cap on nosaltres volem. Ja sigui com a públic, nosaltres parlo en el sentit humà, ja sigui com a públic o com a espectador, com a creadors, com a la persona que està darrere d'aquest control o com a la persona que està demandant d'alguna manera que es faci això. I hi ha un aspecte que es va comentar l'anterior jornada, que aquí també vull rescatar, que és que quan tenim una virtualitat, no, un artista d'aquesta mena com la Hatsune Miku o en el cas de Kraftwerk, no, perdem també aquesta noció de que tenim una persona treballant al darrere i aquesta noció de que no estem explotant poder algú. En el cas dels artistes, com podria ser l'òpera, o inclús els actors, com dèiem abans, que havíem rescatat, o els cantants més pops, al final és una persona i té un desgast. I no podem anar estirant d'aquest fil i no provocar, doncs, certs efectes. En el cas de la Hatsune Miku, no. La podem explotar fins a l'infinit, perquè el fet de ser un personatge virtual, una tecnologia, no ens comporta aquest desgast. I és un punt que és on aquí la rata sempre intenta com estirar. I per això també parlo de nosaltres com la rata, com aquesta visió constant i aquesta pressió constant que pot arribar a sentir aquest personatge per sobreviure dins del seu món. Arriba un punt en què la rata, veient que perd els poders sobre la Hatsune Miku, decideix a tornar a un antic passat que nosaltres no coneixem fins al moment, que és quan les dues figures eren una, a la perfecció. I és on dic que aquí pren una consciència molt més violenta i abusiva perquè s'acaba cruspint el personatge de la Miku, se la menja directament. Llavors aquí, no sé si s'arriba a llegir, però en petitó estava subtitulada, a part és un tema molt interessant perquè es parlava tant en anglès com en japonès, llavors aquesta necessitat d'anar entenent sempre el que s'està dient s'agraïa la subtitulació. La primera escena li diu que la Hatsune Miku pensa que sempre ha sigut com alguna altra humana, però portada a l'extrem. Això que dèiem poder inclús abans de la hipersexualització, de treballar més hores del compte, de sempre estar a peu del canó. I amb les altres tres parlen entre la Hatsune i la Rata sobre el que podria ser ser humà, podria ser ser perfecte, i li diu la Rata en un moment: creus que hauríem de tornar a unir forces, a ser una mateixa entitat? Perquè tu ets quelcom molt proper a l'ésser humà, però tot allò que és proper a l'ésser humà, com tu, és incomplet i alhora imperfecte. I la virtualitat és perfecta, no falla, dins de l'obra. Parlem de la virtualitat com l'espai on estan coexistint aquests dos personatges. I al final, dins d'aquest neguit que sent la Hatsune Miku, la Rata decideix menjar-se-la i com a resultat acaben fusionant-se en una mena de drac. Que va viatjant pels cels de la pantalla fins que aquests dubtes tornen a sorgir i provoca que els dos personatges es tornin a desfusionar. El drac, en la simbologia, té dos grans perfils. Per nosaltres, a l'Orient, precisament la figura que s'escull per representar no és el típic drac més oriental. Aquests són aquests que no tenen ales, que són més propers a les serps, amb potes. És un drac occidental, que seria més la nostra imatge del drac. Per nosaltres el drac té una connotació bastant negativa, perquè s'apropa molt a la figura de la serp i, per tant, a les idees del pecat original, de la temptació, tot aquest punt més cristià. Però alhora sí que és veritat que sempre ha sigut una figura amb molt de poder, molta independència i lligada a la protecció. Sempre que a les històries medievals hi havia un drac, darrere del drac hi havia un tresor. Hi havia algun, en el cas medieval, algun fort cavaller que havia d'enderrocar aquesta figura de poder. En el cas de l'Orient, tot i haver aquests punts també més propers a la monstrualitat, sí que és veritat que és un element d'equilibri entre tot el món humà i tot el món diví, i serveixen com entitats de saviesa i de bona sort. Té una utilitat molt més propera als rituals de bona sort, de desitjos. Sempre el drac, si us fixeu en qualsevol celebració, per exemple com l'any nou xinès, sempre apareixen les figures del drac. Són bons auguris. A més enllà de les idees que podem tindre més occidentals, orientals, el drac el que sí que és veritat és que és una representació de la perfecció total. Perquè és un dels pocs animals en tota la mitologia que representa la totalitat dels elements. El drac és part aigua perquè està format per escates i té cua. Podria sobreviure com amfibi, diguem-ho així. És per aire perquè domina els aires i pot volar per ells. És per foc perquè pot escupir foc per la boca. I llavors és per terra perquè és un rèptil. I aquesta és la perfecció que es va perseguint al llarg de tota l'obra, i on arriba el seu punt més clar amb aquesta fusió de la Hatsune Miku i de la Rata, que per això s'escull aquest drac com a simbologia. Tot i així, també en el Japó hi ha un cinquè element, el Ku, que seria el buit, el buit amb B alta, el vacío, que amb el drac es representa amb la capacitat constant de regeneració i d'immortalitat. En aquesta regeneració i immortalitat tornem a aquest punt de perfecció. Si som perfectes, no podem morir com a tal, i per tant som immortals. I aquest és el dubte existencial que es presenta en tota la figura de la Miku. Aquí van parlant, sí, no sé, és que es llegeix molt poquet, però sí que es diu: perquè sóc imperfecte, perquè ja res té sentit. Ens hem separat quan érem un, ara que estàs separada som imperfectes. Hi és aquest punt on la Hatsune Miku sempre està deambulant entre si és perfecta o no és perfecta, si és humana o és virtual. I acabo la meva intervenció, no?, amb aquesta petita reflexió on podem dir que la virtualitat, i en aquest cas encara estiro un xic més amb el món pandèmic, no?, sí, és perfecta, se'ns demana al 100% una presència, sigui a través d'una pantalla, sigui simplement amb un teclat i conversant, però una constant, hem de ser-hi. Això ens passa amb el WhatsApp, per exemple. Si no contestem un WhatsApp als dos minuts, estem rebent, ei, que estàs bé? O dos interrogants, què passa? Doncs amb tota aquesta virtualitat, la perfecció ha de ser una constància. I sempre hem d'estar al peu del canó. Però és el que dèiem abans, al final som humans. I hi ha vegades que no tenim aquesta capacitat i aquesta imperfecció que sí que creu que la Hatsune Miku a vegades té. I és aquesta part més fosca també del drac, aquesta part més violenta i la més humana, on la Hatsune Miku també recau i diu, si sóc imperfecta, finalment potser sí que sigui humana. I segurament, per tant, no sóc virtual, no sóc immortal i podré morir.
Gràcies, Jorge. Continuo jo. I continuant amb el que ha explicat el Jorge, que ha explicat una petita part, no, de la feina que vam fer amb el seu grup, heu pogut endevinar una mica més del que havíem dit abans, del per què triar aquesta diva, una diva del segle XXI, una diva global, perquè parlem de, diguem-ne ja, d'aquesta qüestió, d'aquest terme de la globalització en el qual les imatges, diguem-ne, del que és intercanviable a través dels nostres desitjos, no, de les nostres fascinacions, doncs ja no pertanyen, no, com passava, per exemple, en l'inici de l'òpera, que sí, partint d'Itàlia, podem parlar d'Europa, no, de les principals ciutats, com explicava el Jaume abans, però ara en els moments actuals, i com ara recordava el Jorge, doncs tenim ja aquests personatges, no, tot virtual, que formen part d'una tradició, que és una tradició d'una banda ancestral, no? Perquè ens porta a aquells primers treballs del gran pintor, no? d'Hokusai, no? Però que després s'han explotat a partir del manga, no? de tot l'anime, i que forma part ja, doncs, de les primeres consumicions d'imatges de les generacions més joves, no, des de fa molt de temps. I explicava, per exemple, no, aquesta imatge del drac, no, que el podem treballar des de la cultura japonesa i des de la cultura europea, no? És important tenir això en compte de com en la construcció de les divas en l'actualitat, aquests referents que porten cap a, de vegades, al món medieval o inclús molt enrere, està present. Una altra cosa és que les nostres ganes o la nostra curiositat per saber d'on venen aquesta simbologia, doncs, conegui això, no? Però si estiréssim, veuríem com tot això està present, com treballant d'alguna manera amb aquest inconscient que des de l'òpera o des del cinema, sobretot, no, doncs hem anat consumint, hem anat relacionant-nos amb ell i hem après a relacionar-nos, a comportar-nos d'una manera determinada en funció, no, d'aquestes imatges que se'ns han donat. D'una altra banda, també a partir del que deia el Jorge, em sembla que s'entén una mica més el que jo començava presentant també en l'inici, no? Que aquesta òpera va servir també per treballar conjuntament el lloc on ens trobem, no? Ara acabava en Jorge parlant de la pandèmia, no? I d'aquesta exigència de la presència que vam tenir tots, no, a la vegada que havíem d'estar no, tancats, absents, però havíem de ficcionar, no, de ficcionar aquestes presències i de fer com si tot pogués anar funcionant igual, no? Nosaltres, quan vam treballar això, era prepandèmia, no teníem ni idea del que se'ns venia, com a tothom, no? Afortunadament, a sobre. Però sí que vam treballar molt també, no, aquesta relació de com la Hatsune Miku es planteja aquesta mort, no? Com puc morir si soc virtual, i a la vegada nosaltres ens demanem per les nostres presències en els mons virtuals, no? En els mons de les xarxes, en els quals moltes vegades ens sentim que cadascú s'ha de gestar a si mateix com un divo o una diva, no? Que es presenta també, no? Que és el que recollim, no? D'aquesta figura de la diva auràtica amb un origen a partir del castrato i fins a les pantalles actuals, no? Una mica aquest diàleg. Jo us voldria mostrar un parell també d'exemples que us he dit abans. Si anem... Sí, gràcies. Vaig a buscar... Sí, però... Ah, sí. Tinc un obert. Sí, obrirem primer. Dels dos que jo vaig triar, dos dels grups van produir, a més de, també del treball teòric, igual que passava amb aquest grup on l'Alexia va presentar, no, totes aquestes llàmines fruit de les seves capacitats artístiques, però també de la reflexió conjunta, no, sobre la simbologia de l'òpera. Doncs va haver-hi, per exemple, un altre grup que es va centrar en la manera en què la nostra corporalitat en les ciutats contemporànies, no, la nostra manera de caminar, doncs es va modificar pel fet només de viure, no, en grans ciutats, i pel fet de portar unes formes de vida determinades que tenen que veure també amb aquesta relació en pantalles. I van composar també petit material audiovisual que m'agradaria que compartíssim. Thank you. aquest petit exemple, com heu pogut seguir una mica, que era la part, diguem-ne, pràctica d'aquesta reflexió sobre la nostra corporalitat, no? La nostra corporalitat doncs, des del segle XVIII cap endavant, i com aquesta corporalitat té que veure, no, les nostres maneres d'estar en el nostre cos, de moure'ns, amb aquesta entrada de les màquines, i com apareix amb el cinema. Aquí hem anat veient aquest imaginari que després en Carlos i l'Àngel també ens explicaran. Doncs en aquest imaginari del cinema que crea la diva, però a part de la diva crea també, no, aquesta manera de sentir el cos, no, en un espai, i que serveix com a model d'aprenentatge, doncs, com tots sabem, no, del primer petó, d'apartar-te el cabell, de fumar, etc. Tots aquests estereotips, tots aquests estereotips que ja sabem, i que d'alguna manera aquí aquest grup, aquesta parella d'estudiants volien mostrar. I si us heu fixat també, no, cap al final, quan ens mostraven aquesta imatge del caminar estereotipat, no, de les top models, no, de em sembla que eren les de Victoria's Secret, no, la de les ales, no, que anaven caminant, i a la vegada la manera estereotipada del caminar de l'alter ego, de la Hatsune Miku, perquè, com explicava abans el Jorge, dintre de la figura de la Hatsune Miku, la protagonista d'aquesta òpera, no, la roba està dissenyada per Louis Vuitton, poques bromes, encara que tot sigui virtual, però és la gran marca, no? I les maneres de sexualitzar, com ell mostrava, doncs veuen tant de l'antic, de les imatges d'Okusai, també de la literatura arcaica japonesa, però també de com s'ha aplicat això a l'actualitat, no? Sigui en aquest cas en l'òpera, podríem parlar dels videoclips, i sens dubte els que sou coneixedors també del cinema, de les imatges de cinema, no? Llavors, tota aquesta extensió en la qual del que es tracta és aprendre a mirar i a escoltar d'una altra manera, no? Aprendre a fixar-nos, no, i no quedar-nos només, no, amb l'emmirallament, no, del que se'ns està presentant. I us volia posar també molt, molt curtet, un altre exemple d'un treball que en aquest cas es va centrar en el cas de la fragmentació dels cossos, no? En el cas d'aquesta òpera, moltes vegades el que tu podies veure en pantalla, ja que sempre és en pantalla, tant el que va ser pels estudiants com encara que haguessis anat a veure l'òpera, no? Me'n recordo quan vaig anar a l'Auditori de Barcelona, el que tens és aquell cub virtual en el qual té lloc tota l'escena, no? Doncs moltes vegades el cos fragmentat, un dit, una mà, una cama, el melic, que juga molt també amb la manera que, per exemple, els videoclips, no, ens treballen sobre unes parts de la corporalitat que moltes vegades fan aquell star famós, per exemple, no, la Beyoncé, per exemple, i com a la vegada això es converteix en iconografia i en seducció per part de la gent, no, que és el que es porta com a seducció, com a erotisme, als anys tal. Doncs, si poguessin fer una història de l'erotisme, tindrien, doncs, si es portaven les espatlles en una època o es porta el cul en una altra època, o què es porta ara, no? És a dir, quina part del cos és aquella que produeix aquesta atracció, i com això està treballat a partir dels mitjans, no, de comunicació també, i en aquest cas l'òpera mateixa ho posa en obra. Vaig a buscar aquest exemple, que el tinc guardat. Aquí es diu Bocins de dones, com veieu. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float a bit. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. I've been having dreams, splashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right, aquí com heu vist, tot ha estat estret del cinema i del món de l'animació, absolutament tot, per això només es pot passar en àmbit pedagògic per la qüestió de drets, i d'alguna manera era el punt de reflexió, no, d'aquest grup d'estudiants a partir, no, de com en la presentació de les divas juga també, no només hi ha la qüestió, en un primer món era la qüestió vocal, no, però anava més enllà de la qüestió vocal, ara tota aquesta presentació, no, d'una corporalitat que té que veure com l'alimentació dels nostres desitjos en les societats actuals, no? Abans el Jorge, quan explicava la simbologia de la rata, no, deia com aquest animal podríem ser nosaltres, ha dit en algun moment, podríem ser nosaltres com a espectadors, no, com a observadors, que tenim el control d'alguna manera i darrere d'aquest personatge que tenim el control però que també ens controla, no, en quan estem formant part d'aquest món. Doncs és un personatge allà que no s'esgota, no? Si nosaltres som humans, aquestes figures ja no, no? I a partir d'aquí hi hauria ja tot un altre plantejament que ens portaria, no, des d'aquesta creació de la diva en Carmen, l'explotació de la Maria Callas a l'actualitat en holograma, fent rèdits i començant a fer concerts, com els concerts que fa la Hatsune Miku arreu, que no hi ha cap problema i que pel sistema, diguem-ne, neoliberal, no, doncs és perfecte, perquè a més és un treballador que no demanarà augment de salari, ni s'esgotarà mai, ni tindrà problemes d'aquesta mena. No? És allò, d'alguna manera, els bocins de dones ens portaven ja a reflexionar com la creació de les virtualitats i de les imatges d'aquesta diva virtual, com és Hatsune Miku, aglutina també doncs les formes de construir la diva actual des d'un sistema econòmic, no? Com és el que nosaltres suportem, mantenim i patim també, no? Una mica és això el que us volíem mostrar. I ja per acabar, recordar només que el punt de partida d'aquestes qüestions, en aquest cas de la òpera Vocaloid d'En, es plantejava des d'una creació d'una diva virtual que s'havia d'enfrontar a la seva absència dintre d'un món que era perfecte, a la vegada en què la nostra societat doncs cada vegada més es troba ja dintre d'aquestes realitats que moltes vegades diem virtuals, però que es converteixen en els llocs de presència per carta d'identitat. Segurament, sense aquest previ, la nostra pandèmia no hauria demanat la presència que se'ns va demanar a través d'aquestes xarxes. Sense el previ, diguem-ne, d'aquest adiestrament de la nostra presencialitat dintre dels àmbits dits virtuals, segurament no hauria estat possible la manera en què tots ens van avenir d'una manera amb més ganes o menys, o com vam poder, no? Doncs a crear doncs aquesta nova realitat, no, que vam viure i vivim durant tant de temps. Doncs això és una mica el que us volíem mostrar fent aquest parèntesi entre el castrat i Carmen, que ve després per mostrar aquest petit plantejament que ens portava al segle XXI, i per recordar només que si parlem aquí i parlarem de Carmen i hem parlat del castrato, estem parlant d'una realitat que no ens retrotrae només al segle XVIII o als orígens del cinema, sinó que continua present a l'actualitat en totes les variacions que poden haver hagut entremig, però que és important que ho coneguem per recordar i sobretot recordar d'on venim i sobretot saber on estem, que és el fonamental. Doncs crec que si teniu qualsevol qüestió, si us plau, tant en Jorge com a mi mateixa, abans de fer el petit descans. Sí, evidentment, jo crec que tens raó, que segurament hi ha aquí una de les pistes dels camins que pot portar l'òpera, però no només l'òpera, vull dir, una gran part dels espectacles mediàtics d'ara en endavant. Jo no voldria que fos, diguem-ne, així i ja està, o sigui, però sí que és cert que serà, jo crec, que un dels formats amb els que hem de conviure, de la mateixa manera que ara cada vegada més les exposicions als museus estan treballant també en realitats virtuals a l'hora de presentar, no, doncs Van Gogh, etcètera, etcètera. Això no substitueix les pintures, com això no substituirà la posada en escena de l'Orfeu de Monteverdi, perquè són coses completament, diguem-ne, no diferents, perquè el format i el plantejament és el mateix i les temàtiques que travessa continuen sent les temàtiques generals, però ja no les podem dividir en gènere. Això podria ser un anime, però no és un anime, és una òpera d'un compositor. El que passa és que està jugant entre la línia del que diríem la música sèrie oculta i la popular també, jugant-te amb una estrella del pop que a més és virtual i clar, davant d'això tu el que has de és replantejar una sèrie de qüestions. Perquè no es tracta de dir, jo particularment, òbviament, prefereixo escoltar segons quines òperes que no la qualitat, diguem-ne, de la veu de Hatsune Miku, que no és aquí on, diguem-ne, on m'interessa, però sí que m'interpel·la la manera en què el públic, per exemple, està format per una gran part d'adolescents i sobretot els més joves, tots disfressats. Vull dir, la manera d'empatitzar amb aquesta òpera és fonamental i ve canalitzada de la mateixa manera que en l'època barroca tu et vesties d'una altra manera per anar a l'espectacle. No? Llavors, encara que jo no aniré així vestida, però sí que potser els meus estudiants, doncs, a lo millor sí, no? Vull dir, aquí tenim, crec, també molt no, a plantejar-nos com ens relacionem amb aquests mitjans i quin aparell teòric, ja posats a treballar també qüestions metodològiques, no? Quin aparell teòric hem de col·locar a l'hora de treballar la nostra relació amb una òpera que està al YouTube, si vols, d'una manera reproductible. Podem parlar d'aures digitals, potser, però és una mica tot aquest replantejament el que intentaven posar en escena, perquè la qüestió de diguem-ne, de la música com a tal aquí, és important, però no és l'element fonamental. L'element fonamental és com es vehicula tot això. Després, amb un anàlisi musicològic, ja podríem entrar en un altre nivell, però no el cas aquí. Bueno, aquí teniu la pàgina, però crec que ara toca... Anem a fer un descans. En teoria tenim preparat el cafè aquí i a les 6 doncs continuem amb el Carlos Losilla i l'Àngel Quintana. Gràcies.